Bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dilluns 15 de desembre de 2025. Des d'ara fins les 12, menys dos minuts, us acompanyem fent Penedès en xarxa des de Canal 20, Domenys Ràdio, Ràdio Sant Sadurní i Ràdio Vilafranca. I en nom de tot l'equip us donem la benvinguda aquest dilluns i aquesta setmana, la prèvia de festes ja pràcticament. Marc Pujol, a les vies tècniques i tria musical, i qui us parla, Sílvia Delgado. Al sumari us expliquem les veus i les qüestions que abordarem a partir d'ara, al llarg d'aquestes 3 hores de ràdio. D'aquí uns instants, roda d'actualitat, on emissora, us expliquem com es desenvoluparà la setmana, les principals activitats i què passarà als nostres municipis. Una roda que acaba 2:15, puntual, perquè tenim la primera cita del dia. Són 3 en total, amb l'actualitat alt i baix penedesenca, al flash informatiu. I com que són dilluns, a 2:15, arriben els esports, els resultats, els marcadors, l'anàlisi i la veu dels protagonistes d'aquest cap de setmana en clau Penedès. Obrirem la segona hora d'aquest Penedès en xarxa d'avui dilluns a les 10:06, tot parlant amb Josep Marrugat, membre de l'executiva d'Unió de Pagesos, sindicat que ha expressat públicament que dona suport a la DEOCAVA en la decisió de no ampliar la superfície de cultiu per evitar una caiguda de preus. Ens ho explica, ens ho argumenta a partir de les 10:06. A 10:45, de nou cita amb l'actualitat, aquests 5 minuts que ens serveixen per saber com va aquest dilluns a les nostres comarques. És el segon flash del dia. I a continuació, cita amb el nostre jardiner, el Tom Vilarrúbies, el qual vol parlar de poda, vol fer una reflexió al voltant de la poda, de l'abús que fem de la poda, però, és clar, també li demanarem per avets, ponsèties, vesc i plantes de Nadal. A les 11:06, tercera pàgina ja d'aquest matí, de dilluns, tot jugant una estona amb el Víctor Gutiérrez i el seu Passa el torn. Avui, sobretot, ens vol recomanar el joc Potion Explosion. A 11:45, últims 5 minuts per saber com va tancant aquest dilluns, prèvies de la tarda, dels propers dies, en aquest últim flash, en aquesta última cita informativa amb l'actualitat de les nostres comarques. I aquest dilluns 15 acabarem a la cuina del Penedès en xarxa amb la xef i formadora Gemma Riera, que, coincidint amb la Fira del Gall de Vilafranca, que se celebra aquest cap de setmana, ens ha dit que ens proposarà 4 receptes, totes amb gall del Penedès amb IGP. Reivindicant el gall amb IGP, la cuina penedesenca, acomiadarem aquest dilluns aquestes 3 hores de ràdio, a les 12.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Som dilluns, última setmana plena, sencera, abans de festes, de vacances nadalenques, darrera setmana de classe. Anem a explicar com es desenvoluparà, què hi passarà. És la roda d'actualitat dels dilluns que comença el Miquel Cuenca des de Ràdio Sant Sadurní. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs per la nostra part comencem explicant-vos que avui a 6:15 de la tarda té lloc a l'Escola Municipal de Música el concert de Nadal, on els infants dels grups de I3, I4 i I5 cantaran unes Nadales i felicitaran les festes. Un altre concert de Nadal serà el que celebrarà dijous a 6:00 PM a l'església de Sant Sadurní, també a càrrec de l'Escola Municipal de Música. Avui dilluns, però, a 7:00 PM us destaquem que Òmnium al Penedès, la ANC i una quinzena d'entitats del municipi presentaran la nova taula per la llengua de Sant Sadurní. L'acte tindrà lloc a la Biblioteca Ramon Bosch d'Anoia i servirà per donar a conèixer tant el manifest fundacional com els objectius de la plataforma. Durant la roda de premsa també s'anunciaran les entitats que ja en formen part i s'obrirà un torn de preguntes pels mitjans de comunicació. Durant aquesta setmana destaca també que continuen les visites i tast del Cava del Mes al Cava Centre, en aquest cas l'equipament convida a descobrir el Cava Montaner de Jaume Giró i Giró. Aquesta setmana, a més, acaba el termini per inscriure's als cursos de català. El dimecres, dia 17 de desembre, acaba el termini pels cursos inicials i bàsic 1 i el divendres, 19 de desembre, el dels cursos de bàsic 2 o C1. Els cursos inicien el gener d'aquest 2026. També divendres, a la plaça de l'Ajuntament, es celebrarà el 19è Tió Popular. La festa de caràcter gratuït tindrà lloc de 5 de la tarda a 8 del vespre i inclourà música, tallers infantils i propostes pel comerç local. L'esdeveniment, organitzat per l'Associació Comercial Som Sant Sadurní amb el suport de l'Ajuntament, comptarà amb l'animació del cau del municipi, tallers de quitzenars i una xocolatada gratuïta oferida per Simon Coll i Cal Blai. I per completar les propostes nadalenques, dir-vos que dissabte de 11 del matí a 8 del vespre hi haurà una fira de Nadal al barri Vilarnau amb parades artesanes que s'instal·laran a la plaça Germans Segura Viudes. També dissabte la Joventut Socialista de Catalunya de Sant Sadurní celebrarà a 6:00 PM l'acte de presentació de la nova composició organitzativa de l'agrupació. La trobada tindrà lloc al local del Partit Socialista, al carrer Cavallers número 26, i comptarà amb diversos parlaments i la presència de representants polítics i socials del territori, entre els quals Albert Tort, primer secretari de la Federació Penedès Garraf. Al municipi de Subirats, destacar-vos que divendres hi ha concert de Nadal de l'escola El Montcau d'Ordal. A Sant Llorenç d'Hortons, el cap de setmana, tant dissabte com diumenge, a 7:00 PM, hi haurà a la sala un concert dramatitzat a càrrec del Trapelles Teatre. I pel que fa a Avinyonet del Penedès, avui fins 4:00 PM hi haurà servei de deixalleria mòbil a Cantallops davant el local social municipal. També avui i dimecres, de nou, el local social de Vinyó Nou estarà disponible a l'oficina de sensibilització ambiental per qualsevol qui tingui dubtes sobre el nou sistema de recollida de residus amb contenidors intel·ligents. També es donaran els clauers per qui no el tingui encara i material informatiu. A Sant Pere de Riudebitlles, la coral infantil de Sant Quintí oferirà el seu concert de Nadal avui a 6:45 PM al casal municipal de la Gent Gran. Demà dimarts, la deixalleria mòbil farà parada a la plaça Guifré fins a 1:00 PM i a la tarda, de 5 a 6, el casal municipal de la Gent Gran acollirà un bingo especial de Nadal solidari amb la marató de 3CAT. A Torrelavit, el divendres, a 4:00 PM, hi haurà un taller d'arbres de Nadal al casal de la Gent Gran. La inscripció té un preu de 5 euros i dissabte, de 10 del matí a 2 del migdia, estarà disponible al Banc de Sang, al casal de Cultura. Ja cap a la tarda, a 6:00, al pavelló poliesportiu, hi haurà el Festival de Nadal de Patinatge del Centre d'Esports Torrelavit. I en relació amb el Nadal i el patinatge, destacar-vos també que Sant Quintí de Mediona celebrarà al poliesportiu municipal el Festival de Dansa i Patinatge de l'Escola Esportiva Municipal de 5 a 7:00 PM. Una tarda plena de música, creativitat i talent local obert a tothom per gaudir de les actuacions de l'alumnat.
Seguim explicant la setmana. Des d'altres municipis de l'Alt Penedès se n'encarrega el Miquel Rivera des de Canal 20. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Seguim amb més previsions. Avui dilluns a les 5, a la Biblioteca de Sant Martí Sarroca, la Mònica Torra llegirà Amb gust de neules i torrons, a l'hora del conte. A la mateixa hora, al Casal de la Gent Gran, Vanessa Ortega Gustems i Gisela Mora Vallès donaran una xerrada d'iniciació a l'aromateràpia. La plaça del Sindicat de Sant Cugat de Sesgarrigues acollirà el servei de banca mòbil de 11:15 a 12:45. I durant tota la setmana, al castell de Penyafort de Santa Margarida i els Monjos, hi haurà corretions perquè els més petits de la casa busquin el seu tió de Nadal. A l'Ajuntament d'Olèrdola es farà un ple extraordinari a la sala de plens a les 7 de la tarda. El ple es podrà seguir en directe a través del servei de videoacte a la web de l'Ajuntament. Seguim als Monjos. Dimarts, del Montví organitza un taller nadalenc d'espelmes de cera d'abella per a totes les edats. Serà a les 6 al Molí de Foix i cal inscripció prèvia al 93 818 6928. A les 7, l'Ajuntament de Torrelles de Foix celebrarà un ple municipal. El ple es podrà seguir en directe a través del canal oficial de YouTube de l'Ajuntament. El dimecres, de 10 a 12, a la sala polivalent de Pontons, s'ha organitzat un taller gratuït per fer canapès per a aquestes festes i sorprendre els familiars i amics convidats a casa. Al Casal de la Gent Gran de Sant Martí Sarroca s'ha organitzat diverses activitats. A 3:15 hi ha un taller de postals de Nadal amb els nens i nenes d'I5 de l'Escola Jaume Balmes. Acte seguit, a les 5, es farà una sessió de musicoteràpia. I a Pacs del Penedès, a la pista Alcalde Josep Soler, es podrà gaudir d'un karaoke de Nadal a partir de les 4. El bibliobús arribarà a Castellet i la Gornal, primer a les Masuques, de 3:15 a 4:45, al carrer Major, davant de l'edifici Niu de l'Uraneta, i de 5 a 6:45, davant de l'Ajuntament. I a la Granada es farà un taller per fer joies de resina al Dinamo Espai Jove. Serà de 5 a 7:45. I el dijous, el bibliobús torna a Castellet i la Gornal, aquest cop a Sant Marçal, al carrer Montserrat, de 11:15 a 1. I el Centre Cívic de Roca Llisa acollirà un taller nadalenc de proximitat on es podran fer manualitats de Nadal en 2 torns, a les 9 i a les 11. El Centre Cultural i Lúdic de les Cabanyes acollirà el Festival de Nadal de l'Escola a partir de les 3 de la tarda. Un cop finalitzat el festival, l'AFA organitza una fira de Nadal amb paradetes. Divendres, la sala de lectura Antoni Margallit de Sant Cugat de Sesgarrigues celebrarà amb un timbal de Nadales els 10 anys de l'entitat al Centre Cívic. A les 10, el Centre Social de Pontons acollirà la cantada de Nadales dels alumnes de l'escola El Roure i del grup Pontons Activa. Dissabte, la sala polivalent Montserrat Roig de Castellet i la Gornal oferirà a les 11 l'espectacle familiar de Nadal La fàbrica de joguines, on els elfs Puc i Amarí arriben a la fàbrica de joguines i descobreixen que la màquina no funciona. L'entrada és gratuïta, amb aforament limitat. I a les cabanyes s'organitza una visita guiada per l'església romànica de Sant Valentí i els seus murals medievals. Les visites es faran en 2 torns, a les 11 i a les 12. A Castellví de la Marca, les Caramelles i la Societat de Castellví organitzen una sessió de contacontes i cagatió per als petits de la casa. Serà la sala de la Societat Cultural i Recreativa. De 12 a 2, es celebrarà el 15è concert de Nadal de l'Alt Penedès al Centre Cívic de la Granada. L'esdeveniment comptarà amb la interpretació de la Coral Sant Jordi de Sant Pere de Riudebitlles i amb la participació de l'alumnat de l'Escola de Música de l'Alt Penedès. La sala del Cafè de Sant Cugat de Sesgarrigues acollirà un concert de Nadal a càrrec de la Societat Coral del Raïm. Serà a partir de les 7 de la tarda. I a Santa Fe del Penedès, als Pins de Cal Ferret, es podrà veure de 6 a 8 un pessebre vivent. L'entrada té un cost de 5 euros, inclou copa de cava, coca i 2 números pel sorteig de 2 paneres. L'import de l'entrada es donarà íntegrament per la Marató de 3CAT. Diumenge, a l'Església Parroquial de Santa Margarida de la Múnia, de Castellví de la Marca, serà l'escenari del concert de Nadal de la Coral Infantil El Petit Bailet. A Olèrdola, al local social de Camp Treball, s'organitzen diverses activitats per la canalla. D'11 a 1 hi haurà inflables i taller de manualitats nadalenques. I a les 5 de la tarda hi haurà xocolatada i berenar popular amb la visita del Pare Noel i el Tió. I els joves d'Olèrdola també tindran activitats programades durant tot el dia. El local Rosent Montaner tindrà de 11:15 a 2:15, escala caixes i toro mecànic. Acte seguit, dinar de germanor i per la tarda festa amb DJ. I l'Església de la Granada acollirà de 7:15 a 8 el tradicional concert de Nadal a càrrec de la Coral de Ginesta. Una ballada musical plena d'esperit nadalenc per gaudir del talent i la calidesa de les veus de la coral del municipi.
Tot seguit des de Domenys Ràdio, la Lourdes Meronyó ens explica la setmana al Baix Penedès. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem aquesta roda d'actualitat aquí a Sant Jaume dels Domenys. ja que avui acaba la campanya de joguines Creu Roja que permetia i que permet entregar una joguina nova a l'Ajuntament en horari d'oficina de 9 a 1 i de 4 a 7. L'AMPA de l'escola Els Quatre Vents fa la primera fira de Nadal. Serà demà i el dijous al pati de l'escola en acabar els festivals de Nadal. Hi trobareu manualitats de Nadal confeccionades pels alumnes de l'escola, decoració per l'arbre de Nadal, dolços nadalencs i cafè i moltes coses més. També demà, de 5 a 7 de la tarda, a la Casa de Cultura tindran lloc els assessoraments acadèmics i laborals. I el dissabte i el diumenge tindrà lloc l'11è Pessebre Vivent Xarel·lo, que cal recordar que podeu trobar les entrades anticipades i els horaris al web www.entrades.pessebresvivents.cat o a la Font d'Esport, a Sant Jaume o al Rústic, a Llorenç del Penedès. Marxem ara cap a Llorenç del Penedès perquè tot just aquest dimecres tindrà lloc a la comprativa al Festival de Nadal amb el Club Patí Llorenç. Pel que fa al dissabte, concert de Nadal de la Marató a les 8 de la tarda amb la Coral Harmonia. I el diumenge, doncs, la comprativa celebra els Pastorets a les 11 del migdia. Pel que fa al centre, aquest diumenge hi haurà la venda anticipada d'entrades Teatre de Nadal i també diumenge la xerrada Nou Projecte Anual al Centre. Marxem ara cap a Banyeres del Penedès perquè dijous de 5 a 7 de la tarda al Centre Cívic Ernest Lluch de Banyeres hi haurà assessoraments acadèmics i laborals. Marxem ara cap a Santa Oliva, ja que divendres a 6:45 a la nostra llar hi haurà sessió de cinema del cicle Gaudí amb la pel·lícula Molt lluny. Pel que fa dissabte a les 5 al local cultural hi haurà el Festival de Nadal de les activitats de l'Associació de Veïns i Veïnes de les Pedreres. I el diumenge 21 a les 5 al carrer Federica Montseny, visita del Pare Noel amb animació infantil. Marxem ara cap a la Bisbal del Penedès perquè aquest dimecres a les 6 hi haurà el Club de Lectura a la Biblioteca Tarda de Llibres a càrrec de Joan de Boer, dedicat al llibre Slumdog Millionaire. Continuem amb més coses perquè tot just dijous, a partir de 6:45 de la tarda a la biblioteca, es podrà anar a fer la Carta dels Reis. El divendres, de 5 de la tarda a 10 de la nit a la plaça de l'Església, Fira de Nadal, amb parades de proximitat, de regals, flors, menjar i beure, arribada al Patxa Real, visita sorpresa del Pare Noel, hi haurà un taller per fer llibretes. Dissabte, a 10:45 fins 12:15 a la plaça Catalunya, hi haurà tio gegant amb motiu de la campanya del comerç de Nadal. I el dilluns, a 6:45 a la biblioteca, taller de manualitats infantils, fes el teu tio. El divendres a les 9, sopar de Nadal al restaurant Ull de Llebre. I això ho fa l'Associació de Dones La Roca Foradada. També dissabte a les 6, cicle Gaudí al Centre Municipal de Cultura l'Auditori s'ha de salvar amb la pel·lícula Molt lluny. Continuem a Bonastre, ja que diumenge es farà un taller de compostatge a les 11 a la Societat. Marxem ara cap al Vendrell, perquè avui a 6:45 de la tarda a la Biblioteca Pública Terra Baixa Hora del Conte i presentació del llibre Aymar és moment de navegar i racó de l'acolliment on es podrà pintar. Divendres, com sempre, Mercat Setmanal del Vendrell. Dissabte, Mercat Setmanal de Coma-ruga. Dissabte també hi haurà a les 7 de la tarda l'Associació Cultural d'Extremadura concert de Nadal amb els Tocats de Canya. I recordem que fins als dies 6 de gener es pot veure la 36a exposició de Pessebres. A Calafell es pot tastar el Nadal, menús especials de Nadal als restaurants de Calafell des d'aquest dimecres fins al 6 de gener. El conte de Nadal de Charles Dickens a càrrec de la Camama, us podem dir els horaris, però ja no hi ha entrades. També contes de Nadals amb Sense Drama a teatre el dissabte a les 11. A fer cagar el tió serà el dissabte a les 5 a la plaça de Catalunya. Espectacle del tió tió xarop de bastó. El diumenge, concert de Nadal amb la coral Josep Rosiñol Rubí, cor Escola al Castell i cor Orfeó Calafellenc a 12:15 a l'Església Santa Creu a Calafell Poble. I acabem, com sempre, a Cunit, ja que aquest diumenge a les 7 a l'Església Sant Cristòfol de Cunit es farà el concert de Nadales amb la coral Arrels de Cunit.
I amb Josep Maria Soler, des de Ràdio Vilafranca, us expliquem com anirà la setmana a la capital de l'Alt Penedès. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs, de fet, com anirà i com ha anat, perquè ja avui, a primera hora del matí, hi ha una novetat destacada a Vilafranca, i és que el complex aquàtic ha recuperat part de les piscines que van ser malmeses el passat 12 de juliol per la Dana. En aquest cas, s'ha entrat en funcionament ja aquest matí la piscina recreativa. La piscina recreativa del complex és, doncs, un pas important dins del retorn gradual a la normalitat del centre. Amb la posada en funcionament del vas recreatiu s'activen nous serveis per als usuaris, com l'ús lliure dels carrils de natació durant tot l'horari d'obertura, les activitats dirigides aquàtiques, les sessions de rehabilitació i fisioteràpia a l'aigua, i també es mantenen algunes classes de fitness tònic que es feien darrerament degut a la bona acollida que han tingut. Per optimitzar l'ús de les instal·lacions i facilitar la distribució d'usuaris, s'estableix un horari ampli i flexible de dilluns a divendres, des de les 6 del matí, ja obert a les 6 i fins a les 12 de la nit, els dissabtes de 8 del matí a les 8 del vespre i els diumenges i festius de 8 del matí a les 2 del migdia. Així doncs, avui ja han reobert part de les piscines dins del complex aquàtic de Vilafranca. I avui també l'alcalde Francisco Romero continua al barri d'Espirall la nova ronda de visites a tots els barris de la vila en el marc del programa d'alcaldia de proximitat. Aquesta serà la darrera de les visites del 2025 en un programa que, com en les anteriors tandes, s'allarga des d'avui i fins divendres i consta de reunions amb la Junta de l'Associació de Veïns, visites a equipaments del barri i establiments, i també una trobada oberta amb el veïnat. En aquest cas, la trobada oberta amb els veïns al barri de l'Espirall serà aquest dijous a 8:15 del vespre al local de l'Associació de Veïns de l'Espirall. També apuntem, d'altra banda, que avui ens citen els mitjans de comunicació a la tarda en una roda de premsa en la que es presentaran els detalls de la cursa 10K de Vilafranca, una cursa que es disputarà el diumenge dia 25 de gener amb la presentació però avui oficial d'aquesta nova edició de la cursa 10K vilafranquina que es farà aquesta tarda i de la que us en farem 5 cèntims també al llarg d'aquesta setmana. I una altra presentació a destacar que es fa avui, mitja hora més tard, la de la cursa és a 6:45 i a les 7 de la tarda hi ha una presentació a l'edifici de l'Enològica, en aquest cas per presentar la imatge gràfica de l'empresa de comunicació i de nou marxandatge de la Festa Major de Vilafranca 2026. De fet, estem a les portes de la Fira del Gall, que se celebra aquest cap de setmana a Vilafranca, i, com és habitual, els administradors de la Festa Major de l'any s'estrenen amb el primer acte públic, podríem dir, en contacte amb la gent al llarg de les fires de la Fira del Gall i, en aquest cas, amb la proposta ja i la presentació del seu marxandatge en aquesta fira vilafranquina que, com dèiem, té lloc el cap de setmana de dissabte i de diumenge. Serà un dels fets destacats també de la setmana. I una altra presentació. Avui és un dia de presentacions. A les 8 del vespre, a l'Escorxador, concretament, hi haurà la presentació del llibre de Tena hasta el final. En aquest cas, és una presentació del vilafranquí Juan Francisco de Tena, un home que ha dedicat més de 50 anys al món del futbol penedesenc i que finalment ha escrit un llibre per explicar aquesta història, que el presenta avui, com dèiem, a les 8 del vespre a l'Escorxador de Vilafranca. També hem d'explicar-vos, d'altra banda, que aquesta setmana hi ha ple municipal a Vilafranca, ple ordinari, el del mes de desembre, i com és costum a Vilafranca, el ple de desembre va carregat de temes molt importants. Dos particularment són l'aprovació de les ordenances fiscals, les taxes i els impostos que pagaran els vilafranquins l'any vinent, i l'altre és el pressupost municipal per l'any que ve, pel 2026. Són dos temes destacats que es portaran a aprovació en aquest ple municipal que se celebra demà dimarts a les 6 de la tarda. Recordem que perquè el saló de sessions de l'Ajuntament de Vilafranca està en obres, se celebren els plens durant aquests mesos a la seu del Consell Comarcal de l'Alt Penedès. És un ple obert al públic i que també podreu escoltar per Ràdio Vilafranca o veure'l per Penedès Televisió en directe demà a partir de les 6 de la tarda. I parlant de la Fira del Gall, que us comentàvem, val a destacar que, a més del dissabte i diumenge, que hi ha molta activitat a la fira, també que hi haurà dimecres el pregó de la Fira del Gall. En aquest cas, seran els protagonistes el gall Tomasot i la gallina Ballarica i especialment les persones que van impulsar aquestes dues peces de bestiari festiu a Vilafranca, que seran els protagonistes del pregó de la Fira del Gall d'aquest any, que es farà, en aquest cas, a l'Auditori del Vinceum, dimecres a les 7 hi ha el pregó, però un quart d'hora abans val la pena anar-hi perquè a la plaça Jaume I faran ballada el gall Tomasot i la gallina Ballarica.
Gràcies, Josep Maria. Bona setmana.
Igualment.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, ara passa un minut de 2:15. Repassem l'actualitat penedesenca, les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Avui entra en vigor el nou model de recollida porta a porta concertada de voluminosos impulsat per la Mancomunitat Penedès-Garraf. En total, 23 municipis de l'Alt Penedès i el Garraf, incloent Olèrdola, s'han adherit al servei que permetrà millorar la gestió d'aquests residus i facilitar-ne l'eliminació a la ciutadania en 72 hores com a màxim des de la seva sol·licitud. Per sol·licitar la recollida cal contactar amb el telèfon verd al 900 102 089 i acordar el dia i la franja horària per tal que la ciutadania només hagi de deixar els residus davant del portal en el moment indicat. Entre els objectes admesos en els residus voluminosos hi ha mobles, matalassos, electrodomèstics i estris voluminosos. Queden exclosos les runes i restes d'obra, sanitaris, eines o materials de jardineria, pintures, dissolvents, roba o tèxtils. El Consell Comarcal de l'Alt Penedès aprova el pressupost de 2026 amb 1 milió d'euros d'inversions en medi ambient i educació. Dijous se celebrava el ple ordinari del Consell Comarcal de l'Alt Penedès. L'acord més destacat era el pressupost general per l'any vinent. El conseller d'Hisenda, Ton Amat, va explicar que el pressupost d'ingressos i despeses del Consell Comarcal supera lleugerament els 18 milions i mig d'euros. Els increments més destacats són en ensenyament, amb 600.000 euros per ajuts de menjador, i en inversions de medi ambient i ensenyament. D'altra banda, el pressupost 2026 del Consorci de Promoció Turística del Penedès, ens escrit al Consell Comarcal, és de 558.000 euros. Sant Jaume dels Domenys inicia la campanya comercial per Nadal. L'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys, en col·laboració amb l'Associació de Comerciants del municipi, han posat en marxa la tercera edició de la nova campanya de Nadal, que té com a objectiu promocionar el comerç local. En primer lloc, aquesta setmana s'han vist als diferents establiments comercials del municipi uns tions que guarneixen les entrades dels comerços domenyencs i que hi seran durant totes les festes de Nadal. La campanya, que té com a lema "Aquest Nadal compra el comerç local i emporta't una espelma natural", consisteix en omplir una targeta amb 5 segells que es trobaran als comerços. Com a mínim, cal marcar 3 caselles de 3 establiments diferents que garanteixin que s'ha consumit el comerç local fins al diumenge 11 de gener. Quan es tingui la targeta completada amb 5 segells marcats, s'hauran de dirigir al consistori i recollir l'obsequi d'aquest any, que és una espelma. Les unitats són limitades fins a exhaurir assistències. Amb aquesta iniciativa de la Regidoria de Comerç es pretén incentivar el comerç al municipi durant aquestes festes. I la sadurninenca Elsa Sacanell es proclama campiona d'Europa de taekwondo sub-21. Aquest dissabte a la tarda a Pristina, a Kosovo, la sadurninenca Elsa Sacanell s'ha proclamat campiona d'Europa de taekwondo sub-21 en la categoria de menys de 62 quilos. A la final s'ha imposat a la croata Dora Mestrovic després de completar tot el quadre de competició des dels vuitens de final sense derrotes. La final va ser un combat molt igualat i ofensiu per part d'ambdues esportistes amb intercanvis constants i resolt en els darrers segons del tercer i definitiu assalt. Aquest resultat s'afegeix a una temporada destacada per la taekwondista sadurninenca, que també s'ha proclamat campiona d'Espanya i fa una setmana subcampiona del món a Nairobi, a Kènia. En aquella competició va disputar la final contra la tunisiana Wafa Masgouni, número 1 del rànquing i campiona i en categoria absoluta, obtenint la medalla de plata. Sacanell, alumna del club TKD Sansa, forma part de la selecció espanyola i del programa d'esportistes d'elit del CAR de Sant Cugat, consolidant la seva progressió dins d'aquesta disciplina.
Penedès en xarxa.
Passen 6 minuts de 9:45.
Els esports.
Obrim els esports d'aquest dilluns 15 de desembre amb l'hoquei patins. En primer lloc, el Noia Freixenet s'ha donat aquest diumenge a la tarda un autèntic festí i ha golejat contundentment per 8-2 al Voltregà en el comiat d'aquest 2025 al pavelló de l'Ateneu. Els sadorninencs han brindat a l'afició un partit molt complet i un festival ofensiu que ha tingut a David Gelmà i Pablo Nájera com a principals artífexs del marcador i que sembla haver deixat enrere els problemes de joc i resultat que ha arrossegat durant aquest primer terç de campionat. El Noi ha dominat els primers minuts per distanciar-se contundentment al marcador amb un 3-0. El Voltregà, sense la intensitat i contundència necessàries, ha intentat refer-se, però no ha estat fins la represa quan ha retallat fins al 3-2. En la jugada següent, però, el Noi ha tornat a trobar el gol i a partir d'aquí han fet un forat enorme en la defensa visitant, davant un Voltregà que ha acabat renunciant a mantenir l'intercanvi de cops i ha apostat per evitar un càstig més gran. El Noi, doncs, se n'anirà de vacances amb un bon regust de boca, mentre que el Voltregà, que té a tocar la classificació per a la Copa del Rei, ho haurà de certificar en el darrer partit de la primera volta. Alimenta una mica una dinàmica negativa amb 3 derrotes consecutives. El jugador del Noia, Pablo Nájera, i l'entrenador, Carlos Cortijo, es mostraven molt satisfets per l'evolució de l'equip en les darreres jornades i per l'excel·lent actuació.
La verdad que estamos muy, muy contentos, era lo que tocaba. Eran 3 puntos que sabíamos desde el principio de semana que eran muy importantes para acabar bien. Se nos ha dado bien, hemos tenido un buen partido. Tanto de cara a portería como yo creo que en defensa ha habido momentos que bueno que hemos sufrido un poco porque son un buen equipo, pero hemos defendido bien, así que nada, 3 puntos y nada, ahora descansar un poco que lo necesitamos también para afrontar ya el último partido de la primera vuelta con muchas ganas.
Hemos pasado un momento complicado y estoy muy orgulloso de los jugadores, como del equipo, cómo lo hemos gestionado, porque hemos hecho mucha piña y en los momentos de dificultad es cuando más se evoluciona. Pienso que a nivel mental hemos salido de ese bache y ahora estamos, como te digo, con una energía positiva, con un estado de ánimo bueno, que se puede ganar o se puede perder porque es deporte, pero vamos en línea ascendente. Entonces, pasar por este momento regular que hemos pasado y al final, que aquí somos mucho de resultado, ¿no? De al final acabar en sexta posición ahora en Navidad, pues yo creo que también la autoestima sube. Entonces, bueno, pues nosotros nos centramos sobre todo en el, como te digo, en el proceso, en el día a día. Y creo que está siendo muy positivo y sobre todo, bueno, ya sabes que el deporte es mucho a nivel técnico, táctico, a nivel físico y a nivel mental. Y el bache que hemos podido tener por ser el equipo nuevo, el proyecto nuevo, pues creo que lo hemos superado y ahora estamos con la, como se dice, con la flecha para arriba.
El proper partit dels sadorninencs ja serà l'any 2026, el primer cap de setmana d'aquest nou any, davant el Caldes a domicili. També a l'hoquei Lliga, aquest cap de setmana el Calafell aconseguia guanyar per 3-0 el Xum Massanet. La crònica ens l'acosta des de Domenys Ràdio, la Lourdes Meronyo.
Així és, el Calafell va sumar 3 punts més en la seva trajectòria en el campionat domèstic de l'hoquei Lliga, després de superar en el Joan Ordó i el Massanet en una victòria molt treballada dels verds i blancs. Aquest triomf consolida la proposta de l'equip del Baix Penedès en la zona privilegiada de la classificació. Folguera es va encarregar d'inaugurar el marcador als 7 minuts de partit, un gol que podia presagiar un partit còmode per al Calafell, encara que res més lluny de la realitat. Els locals van fer valer la seva solidesa defensiva i van deixar la seva porteria a zero. Van sentenciar en el segon temps amb els gols de Marimon i Biel Pujades. Amb aquest resultat, el Calafell es troba quart a la taula classificatòria amb 23 punts. Escoltem ara les declaracions del Guillem Cabestany, entrenador del Calafell, en acabar el partit.
Doncs la veritat és que avui molt contents. Segurament hem fet el partit més rodó de la temporada. Hem construït bé, hem generat moltes ocasions, però al mateix temps hem mantingut bastant l'equilibri en tot moment. El Massanet, la veritat és que és un equip que sap temporitzar molt bé el partit i hem aconseguit que ens generessin poques ocasions i, per tant, podem estar molt contents. Ens quedarà l'espineta de que podíem haver marcat bastants més gols. Segurament el Jordi Pons ha fet un partidàs i ha sigut l'MVP del partit i qualsevol dels nostres jugadors amb un punt més d'encert hagués pogut marcar molts més gols. Per tant, estem molt contents, l'espineta de la definició, i està clar que acabar un partit de zero sempre és una satisfacció extra pel Martí, que ja estava fent molts bons partits i la mica de manca de solidesa defensiva o d'equilibri feia que cada partit ens fessin algun gol més dels que ens agradaria portar a la classificació. I avui ell i tot l'equip ha recollit el premi de fer un zero, que és un altre valor afegit. Per tant, molt contents. Ens anem a aquesta parada de Nadal, tant de bo no paréssim ara, sinó que continués, però ens anem a la parada de Nadal contents i veient que l'equip va millorant i progressant. I això pues, ens farà passar bons dies de Nadal i de descans i amb ganes, ja us diria, que vingui de descansar una mica, però que ja vingui el següent partit perquè tenim ganes de més i de seguir creixent i de seguir guanyant partits.
Aturada de la competició que arrencarà novament l'any vinent, concretament el 4 de gener, quan el Calafell visitarà la pista del Cerdanyola.
I la Lourdes Meronyo també ens acosta a la crònica de la també victòria del Calafell per 3-0, en aquest cas, davant el Club Patí Congrés en la jornada 8 de l'Hockey Lliga Plata Sud.
I així és, després de 3 partits sense guanyar, el Vendrell acaba l'any amb un somriure. Els jugadors de Toni Porta es van imposar aquest dissabte per 3-0 contra el Congrés La Sagrera es mou en un maig on la gran actuació de Xevi Arcas mantenint la porteria a 0 i les possessions llargues roig-negres van marcar la diferència. Un gol de Jordi Ferrer només comença i les dianes d'Aldo Velasco i Marc Palau a la represa van servir per certificar la tercera victòria de la temporada. Amb aquest resultat, el Vendrell es troba 8è a la taula classificatòria amb 10 punts. Escoltem ara les declaracions de l'entrenador Toni Porta.
A veure, el partit va anar bé, molt seriós. Era un partit molt important per nosaltres perquè havíem de trencar la dinàmica aquesta de 3 jornades sense guanyar. I venia un equip que la setmana passada va guanyar l'Espanyol, un equip molt ben treballat, molt jove, físicament molt forts. La veritat és que se'ns va posar de cara perquè al minut 1 vam fer l'1-0 i això ens va donar certa tranquil·litat. Però després va ser un partit molt competit. Sí que és veritat que ens va costar molt definir i fer el segon, que aquest sí que ens va donar una mica més de tranquil·litat, però també és veritat que ells també arribaven. El Xevi va fer un molt bon partit. Sí que defensivament vam estar bé, però quan no arribava la defensa sortia un porter. Llavors, això ens va facilitar la feina. Molt important fer un 0 a casa, no? I deixar la porteria 0 per acabar l'any. I a veure si ara comença una nova dinàmica guanyadora. La veritat és que era molt important ahir i va sortir bé, molt content amb els jugadors. L'actitud sempre ho he dit que sempre ha estat bona, però evidentment quan guanyes doncs, sempre va millor.
Ara la competició s'atura per Nadal i, per tant, la pròxima cita serà el dissabte 10 de gener a 8:15 de la tarda de nou al pavelló Quim Tomàs contra el Barça Atlètic.
La creu de la jornada ha estat pel Patí Vilafranca, que perdia davant el Barça Atlètic, com ens explicarà l'Eric Guijarro des de Ràdio Vilafranca. Molt bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Molt bon dia a tothom. Doncs sí, el Patí Vilafranca no va poder acomiadar l'any amb victòria. De fet, va caure per 5-4 en un partit molt disputat a la pista del Barça Atlètic. Bé, aquest Barça Atlètic que sempre disputa els seus partits al pavelló de les Llars Mundet. Un duel que començava guanyant el filial blaugrana, i a partir d'aquí els vilafranquins van aconseguir fins i tot capgirar la truita. Anem a comentar una mica ràpidament com va anar aquest duel, que començava amb el gol de Marc Cáceres pel filial blaugrana. Eren els 3 minuts de partit. Reaccionava el Vilafranca, que capgirava la truita amb gols d'Arnau Ribas i Aleix Ordóñez, que feien a l'1-2 quan encara quedaven 11 minuts per la mitja part. Tornava a respondre el Barça Atlètic amb el 2-2 de Jan Escala. I a 2 minuts pel descans, Marcel Izquierdo, un home especialment inspirat de cara a porteria en les últimes setmanes, feia el 2-3 i donava aquest avantatge a la mitja part. Començava la segona part amb el 2-4 d'Arnau Ribas, un resultat que semblava no sentenciar, però sí donar molta tranquil·litat. Ens al contrari, ja que el Barça Atlètic va aconseguir novament posar-se per davant amb gols de Miquel Escala, Marc Cáceres, per partida doble, fent al final el 5-4 definitiu quan només quedaven 2 minuts. Però el partit arribava als últims 4 minuts amb victòria del Vilafranca per 3-4. Al final, amb 2 gols consecutius, el filial del Barça aconseguia emportar-se la victòria i trencar així aquesta bona ratxa de resultats del Patí Vilafranca, que no pot tancar l'any amb victòria, com dèiem. Anem a escoltar l'entrenador, Sito Expósito.
Sito, malgrat aquesta derrota, home, Vilafranca ha fet un bon partit, a nosaltres ens ha agradat, però al final, els últims minuts, han marcat aquests 2 gols que ha remuntat el Barça.
Sí, crec que sí, els primers 2 o 3 minuts no m'han agradat, però estem en una pista que és molt estranya i costa acostumar-s'hi. Sabíem que necessitaríem uns minuts d'adaptació, però després crec que el Vilafranca s'ha mostrat sòlid. Hem arribat, hem sabut també no jugar amb l'arbitratge, però adaptar-nos a l'arbitratge, que la primera part ha sigut massa protagonista, però tot i així crec que n'hem sortit bé, i jo crec que en la primera part hem pogut anar nosaltres per davant, després la segona, o sigui, més d'avantatge. Després la segona part, sabíem que el primer gol seria important, hem tingut la sort de fer-lo nosaltres amb el 4-2, i a partir d'aquí, lògicament, no hi ha hagut relaxació, perquè no podem parlar de relaxació, jo crec que ha sigut més cansament, aquesta pista és molt gran, el parquet cansa, perquè els últims 8 minuts no hem vist el Vilafranca que volíem veure. Hem fallat, hem tingut 3 o 4 pilotes per rematar el partit, no han entrat, i després hem deixat córrer el Barça, que és el que sabíem, que era, no ho podíem deixar fer, i els últims 2 gols han sigut 2 contraatacs o 2 transicions que ells corren, a més corren amb molta gent, i nosaltres a més tenim un jugador aquí darrere per defensar.
Dèiem aquest Barça, que tenia una mitjana i la manté de 5 gols aquí, la dèiem el Vilafranca, vèiem els números del Vilafranca i tenia una mitjana de 3 gols. Estava fent el més difícil, 4 gols ja fora de casa o en aquesta lliga, no? Llàstima que no s'ha aconseguit puntuar.
Sí, perquè hem fet 4 gols en una pista molt complicada. Nosaltres sabíem que el Barça dona concessions, el Barça concedeix, però, i de fet, molta estona hem tingut la porteria 2, que era el nostre premi durant tota la temporada, amb 2 gols en compte que haguéssim tingut el premi, i insisteixo, a mi no m'ha agradat el Vilafranca, que al final jo crec que és tema de cansament, costa molt aquesta pista de parquet, i al final el Barça ens ha superat per cames, perquè ha pogut córrer contra atacs que nosaltres ja no podíem córrer, perquè nosaltres també hem intentat córrer alguna vegada, i no ens costava molt arribar a porteria, que se'ns feia molt llarg. En canvi, ells han arribat amb gent, han buscat el segon pal, i sabíem que era una arma que tenia, i els ha sortit bé.
Bé, dèiem els 2 escales que setmana a Cerdanyola haguéssim pogut marxar la setmana passada ja.
Sí, hem estat tota la setmana fent quinieles, nosaltres ens havia arribat la notícia, i la quiniela era saber si hi foren o no hi foren avui, no? Bé, el Barça, no cal parlar del talent dels jugadors del Barça, és un equip amb moltíssim talent i aquesta pista es fan molt forts, però crec que el Vilafranca ha fet la feina que havia de fer, menys puntuar, que crec que l'empat a 4 no l'haguéssim desmerescut, perquè creiem que era un punt molt ben treballat i inclús crec que la derrota és injusta pel que hem vist damunt de la pista.
Bé, 8 jornades, sí que és cert que el Palafrugell s'escapa amb 3 punts, però això acaba de començar.
No acaba de començar, però 3 punts no és cap cosa que ens faci xivar cabells. Nosaltres teníem moltes ganes de puntuar avui, perquè després del mes de gener tenim 3 partits a casa, i sabíem que si avui sortíem reforçats d'aquí el mes de gener, si ens sortia bé, doncs ens situava molt bé. No ha sortit així, però crec que l'equip ha de sortir reforçat, ara descansar, consolidar tot el que hem fet durant aquest primer tram de temporada i tornar al gener molt forts.
Sí, tot, treballar i bones festes.
Vinga, moltes gràcies igualment.
Doncs ara, aturada competitiva, l'equip no tornarà a disputar partit fins al 10 de gener. Abans d'això, anem a repassar resultats d'aquesta vuitena jornada, la darrera del 2025, al grup sud de La Plata. Palafrugell 5, Alcobendas 2, Alcorcón 3, Olot 3, Sporting Alcoi 3, Igualada B 4, Vendrell 3, Congrés 0, Espanyol 5, Girona 0 i Barça Atlètic 5, Patí Vilafranca 4. Amb aquests resultats, l'última classificació de l'any ens deixa a l'Igualada B primer amb 20 punts, en segona posició, per tant, virtual líder, el Palafrugell amb 19. I a continuació, en tercer lloc, el Patí Vilafranca amb 16. S'acosta al filial del Barça, el Barça Atlètic, quart, amb 15 punts, però també el traiem de l'equació, al igual que l'Igualada B, ja que cap dels dos pot pujar. L'Espanyol és cinquè amb 13 punts, el Girona, sisè amb 12, l'Alcobendas, setè amb 11, vuitena posició pel Vendrell amb 10, amb novena posició el Congrés amb 7 punts, Sporting Alcoi amb 6, Alcorcón amb 5 i l'Olot, que agafa aire, s'acosta a la permanència, segueix Cubé, això sí, amb 4 punts. Ja la propera jornada no serà fins al 10 de gener, serà unificada i els propers compromisos seran pel Vendrell a casa contra el Barça Atlètic el dia 10 a 8:15 del vespre, el Patí Vilafranca el mateix dia 10, dissabte 10, a 8:00 PM, a la poliesportiva davant l'Sporting Alcoi. Ara, vacances de Nadal.
I el Futbol Club Vilafranca, Eric, també perdia.
Doncs sí, dura derrota a Castelldefels per 5-1, derrota que tanca la bona ratxa de 5 jornades consecutives puntuant, justament després del pont, doncs, ha arribat aquesta dura golejada. Un partit que, això sí, no començava malament, amb un Vilafranca molt propositiu, arribant de cara a porteria, generant perill a la meta rival, i, de fet, fruit d'aquesta bona feina, tant en defensa amb la pressió i amb la feina davant, arribava l'acció del penal al minut 23, falta sobre Nil Castell, i des dels 11 metres no fallava David Acedo, que tornava a marcar. Això sí, a partir d'aquí se li van abaixar els ploms al Vilafranca, el Castelldefels també va anar cap amunt i va millorar, i de fet abans del descans acabava aixecant el resultat amb 2 gols de Kilian Villaverde al minut 35 i al 39, el segon de penal. El primer dels 3 dels quals va gaudir el Castelldefels, 2 d'ells van arribar a la segona part. A la segona part, molt millor també el Castelldefels, el Vilafranca no s'hi trobava, però en una acció aïllada a l'àrea rival, una acció de penal clara davant de sobre Marc Barrantes, però l'àrbitre no la va assenyalar i, per tant, es va mantenir el 2-1 en contra. A partir d'aquí, el Castelldefels va seguir amb el seu guió de partit i el 76 es trobava amb un altre penal, el que transformava Eloy Pozuelo. Sentenciava Carlos Cano al 88 amb una nova pena màxima i al temps afegit, al 94, Carlos Cano tornava a mullar per fer a l'esfereïdor 5-1 definitiu. Anem a escoltar l'entrenador del Vilafranca, Parc Etzerà.
Doncs som ja amb el tècnic del Futbol Club Vilafranca, Parc Etzerà, per intentar entendre una mica aquesta desfeta del Degà Penedesenc. Derrota molt, molt contundent. Com s'explica, Parc?
Bueno, jo crec que hem tingut un rato on hem agafat bé les posicions, bueno, intentàvem generar coses i bueno, ens hem posat per davant, després ells han ajustat coses i nosaltres hem tornat a perdre una miqueta les posicions i ha sigut quan ens han remuntat, però bueno, crec que l'equip estava, diguéssim, en una dinàmica bona, no? Que doncs no és que ens generéssim molts problemes, però sí que tenim que anar amb cuidado, no? I la segona part, bueno, potser entre que nosaltres hem volgut ajustar alguna cosa i potser no ho hem encertat i que doncs, jo crec que a l'equip li costa anar endavant i que quan variem alguna cosa doncs, en seguida se'n va del partit, ens ha portat que ens fessin uns gols. No? Al final l'equip no estava intens defensivament, amb totes les disputes les perdíem i això també comporta que a l'equip contrari et vagi generant problemes. No? A més, perdíem pilotes molt fàcilment en passes simples, en preses de decisions o en voler fer tot individual, que és el que ens passa. Jo crec que avui hem tornat una miqueta al principi, que volem anar tot individual, i mentre juguem com a equip, l'equip treballa bé, però la que comença a anar individualment hi ha moltes pèrdues de pilota, això genera que hi hagi molts espais, ja et dic. I entre una cosa i l'altra crec que s'ha donat això.
Ho deies ara que a l'equip, més enllà de la remuntada, li ha faltat intensitat a la segona part, sobretot defensivament, que li ha costat sortir des del darrere. Ho comentàvem amb l'Antoni durant la retransmissió, que avui era dia per veure cares noves, Marc Rodríguez, Peque, també bueno, diferents cares noves, que Eric Cañete, que normalment no tenen tants minuts, però a l'equip li ha faltat com aquestes ganes d'intentar, com a mínim, generar perill i li ha costat, no?, instal·lar-se com contrari.
És el que et dic, no? Jo crec que els primers 25 minuts doncs, sí que hem generat coses i doncs, creàvem situacions per treure'n més profit, tot i que doncs, ens acaba de faltar potser prendre bé la decisió de tres quarts de camp endavant i després ja ens hem començat a posar molt individualment. Aquest equip encara li falta... Jo crec que li falta treballar com a equip encara. En seguida ens desentenem de fer les coses d'equip i comporta que perdis pilotes quan no s'han de perdre, això genera que tinguem que fer molts més quilòmetres perquè ens agafen molt fàcil l'esquena, estem insistint en que saltin endavant i doncs els hi costen endavant, bueno, perquè doncs, dubten i tenim problemes amb això. Però ja et dic, avui jo crec que ha sigut una miqueta de tornada a lo del principi, que bueno, doncs això es pot regirar com ja havíem fet aquells últims partits.
Doncs derrota del Vilafranca en el penúltim partit de l'any. Anem a repassar els resultats de la jornada a la Lliga Elite. Horta 2, Manlleu 0, Atlètic Sant Just 2, Prat 2, Sant Feliuenc 1, Ciutat Cooperativa 0, Castelldefels 5, Vilafranca 1, Sant Joan Atlètic de Montcada 1, Valls 2, Sabadell B 0, Poble de Mafumet 1, Martinenc 2, Júpiter 0 i Rubí 1, Sant Mauro 1. La classificació ens mostra el Vilafranca en posicions de descens, tercer per la cua amb 13 punts, a 2 empatat, de fet, a punts amb el Sabadell B, que és l'equip que obre ara mateix les posicions de permanència, per tant, màxima igualtat. De fet, el play-off d'ascens es troba a 6 punts ara mateix. I el proper rival serà aquest proper diumenge, a 2:15 del migdia, últim partit de l'any, el líder, el Sant Joan Atlètic de Montcada.
Moltes gràcies, Eric, i bona setmana.
Bona setmana, que vagi molt bé.
Dos minuts exactes de publicitat i de seguida arriba el butlletí de notícies de les 10. Ens retrobem a les 10:06.